Ràdio 4. La ràdio de Catalunya.
A la gent li fa por d'ajuntar-se a les autopistes. És veritat, és la primera cosa que sento dir quan arribo a la ciutat. Res més no sembla important. Tot es redueix al fet que torno a casa per passar-hi un mes i trobo algú que no he vist fa temps i que em diu que a la gent li fa por d'ajuntar-se.
Et senta la mui?
Això et senta la mui, perquè de vegades val més tancar la boca i esperar que allò que has dit fa un moment no sigui pres com una realitat exacta. I precisament per això, en aquesta hora, una hora de 9 a 10 de la nit, que cada dijous serem a Ràdio 4, deixarem que obrin la boca els protagonistes i que ho facin en el seu ambient, en la seva salsa, és a dir, els músics dalt de l'escenari, els actors amb el públic i els cineastes al costat de la pantalla. Aquesta és una hora d'informació directa en la que podreu escoltar els documents sonors que s'han pogut sentir a rodes de premsa, a debats, a concerts en directe i, per què no, en entrevistes. Però en entrevistes enregistrades, és a dir, les declaracions, opinions, declaracions de principis i resums d'activitats. Aquí, que canten, els que canten d'alguna manera, poden obrir o tancar la boca. Això mateix, et xanta la mui. I un senyor que es passejava per Barcelona, i ara fem ja repàs del que van estar les activitats des de dijous passat fins aquest dijous, doncs un senyor que es passejava per Barcelona la setmana passada és el culpable de la història que us hem explicat al principi, que suposo que no haureu entès, allò de que la gent li fa por d'ajuntar-se a les autopistes. Ell es diu Bret Easton Ellis, és nord-americà i, a més, qui ho diria, és escriptor. El fragment corresponia al seu primer llibre, que es diu Menys que Zero, un relat que va escriure quan tenia 20 anys, ara en té 26, és a dir, que fa 6 anys d'això, sobre la tribu d'urbanícoles permanentment bronzejats, drogats i fastiguejats, que solen estar-se tot el dia a les piscines de la tercera residència, als discobars i a la ruta de la cocaïna de Los Angeles. Però Bret Easton Ellis era a Barcelona per presentar el seu nou relat, tan cru i real com el primer. Tret que en el cas d'American Psycho, que així es diu la novel·la, ha resultat ser un escàndol en la moral dels nord-americans. El llibre de l'escriptor es crema enmig dels carrers de Nova York i alguns editors s'han negat a publicar-lo. El caos que ha provocat American Psycho és, com diu l'autor, un retrat real del que ha passat als Estats Units a l'època Reagan. Però per cert que el llibre primer de Bret Easton Ellis, Menys que Zero, un relat inspirat a Los Angeles, feia referència al final a un grup que es va formar precisament en aquesta ciutat i a la que va dedicar les últimes pàgines del llibre. El que passa és que el senyor Bret Easton Ellis, no comentava que aquestes últimes pàgines, que precisament feien relació a una cançó, tenien un nom, i eren els Doors amb Los Angeles Woman. I d'autopista en autopista, ens n'anem cap a Vic, perquè aquest cap de setmana Vic va viure durant tots els dies, el divendres, dissabte i diumenge, un llarg i tortuós mercat de música viva. Tortuós simplement perquè els espectacles que es van succeir, més de 80 actuacions en 10 escenaris diferents, no van córrer tots la mateixa sort. Els actes amb més afluència, qui ho diria, van ser els de pago, el que demostra que la qualitat no fa mandra pagar-la. Celtas Cortos, el grup de Valladolid, va actuar dissabte davant unes 2.000 persones al Mercat Ramadent i un número similar van escoltar diumenge el recital de rock d'expressió catalana que es proposava dintre del Mercat de Música de Vic. tot i amb això, amb tot el que ha dit la premsa i la gent que estava contenta o la menys contenta, la valoració general és positiva i els organitzadors ja van poder fer una primera aproximació als resultats diumenge mateix a la nit, abans de tancar fins i tot aquest mercat de música viva. Hi ha hagut fins i tot negocis en aquest mercat, contractacions de grups per part de productors musicals, etc, etc. De tota manera, que obri la boca Xavier Mercadal, un dels organitzadors del mercat, per dir la seva, és a dir, per dir la versió oficial. Xavier Mercadal.
En principi, amb el que fa a la qüestió d'espectacles, nosaltres, en fi, enteníem que es tenia a reconèixer, perquè va ser així, un retard important en un escenari, no el primer dia, però que el resta dels dies creiem que la normalitat va presidir tots els actes, fins i tot aquesta normalitat entesa des d'aquest punt de vista de bona organització i de puntualitat en cada un dels espectacles. La valoració que fèiem en sentit general dels espectacles era de que havien estat altament satisfactoris, tant pels participants com per la gent que els havia anat a veure, que en algunes ocasions el grau de visitants havia de passar fins i tot les previsions que teníem els organitzadors, però que en canvi amb d'altres això havia estat sentit contrari, és a dir, havia estat al revés. Una certa desproporció en aquest aspecte entre potser l'esforç que havíem fet des de l'organització per programar, per exemple, música clàssica, doncs un programa altament qualificat, diríem molt bo, i que en canvi la resposta de públic doncs segurament no es va correspondre tant amb la qualitat de l'oferta que es presentava com aquest esforç que us deia abans. En l'apartat segon, en aquest apartat comercial, doncs, bueno, des de l'organització el que podem dir és de que nosaltres tenim la certesa perquè hem pogut contrastar-ho, de que s'han fet, si més no, contactes, que la gent ha marxat, doncs, bueno, amb catàlegs, amb targetes de tant dels expositors com dels mateixos artistes que havien estat actuant en espectacles, i posàvem l'èmfasi en avaluar positivament l'edició en tant que havia estat capaç d'atreure uns quants visitants professionals a nivell internacional. O sigui, hi havia gent de Londres, hi havia gent del sud de França, hi havia gent de Frankfurt, i també una certa atracció, cosa que en altres edicions potser no s'havia donat amb aquest grau, una certa atracció al reste de l'estat espanyol. Per exemple, hi havia gent interessada del País Basc, algú de Madrid, en fi, tot això donava que el balanç des del nostre punt de vista fos positiu, i crec que algun dels expositors i altres concurrents que presentaven espectacles doncs compartien aquesta opinió al finalitzar l'edició.
Bé, doncs ja heu escoltat les paraules de Xavier Mercadal, un dels responsables del Mercat de Música Viva de Vic. Com el mercat no va faltar de res, tampoc varen faltar els fastuosos debats on filosofar sobre la salut actual del rock català. Així doncs que nosaltres hem tret un fragment dels debats perquè comproveu directament l'estat de la situació. I malgrat que l'estat de la cinta no és molt agraït, perquè és un debat en participació del públic, i a més hem de tenir en compte que hi havia moltíssima gent amb ganes d'opinar, perquè l'auditori de la Caixa de Manlleu es va col·lapsar de públic per debatre el futur, aquest futur del rock català. Bé, doncs, com us comentàvem, aquí va un fragment perquè per dintre pugueu dir allò de que xanta la moll d'una vegada i us quedeu a gust. Com es van quedar ells? Escolteu.
Perdona, el rock and roll, a més del jovent, no va muntar els jueus. Sí, que quedi ben clar. No, perdona. El rock and roll està manipulat a tot el món pels diners jueus. Això t'ho ben asseguro.
Ara sí, ara sí.
Sempre.
Ara sí.
Sempre, el rock and roll és jueu.
No és veritat. Els rock and rollers no eren
pas tan jueus. Sí, no eren tan jueus.
Eren pas tan sedites, no controlaven pas la banca com la controlaven ara. Ara s'està parlant de rock and roll i s'està parlant de peles.
Clar. Ara... Què vols, generar un rock and roll català que doni peles a Madrid?
Quins collons,
cadascú
que tanqui amb la seva
llengua. Em sembla que el rock and roll i els diners han anat lligats des de l'any 55. Des de guerra de rock. Schumberg va agafar la guitarra. Sí.
Per menjar, sí, per poder menjar, però va començar a petit escalar i en grups contraculturals i en comunitats. Per això, la història del rock and roll no es té un pas.
El rock and roll no comença amb els hippies i amb això que dius tu, és molt més antic, eh? I sempre n'han lligat...
Però la gent que està oposada culturalment...
I els hippies eren uns pijos.
Vull dir que l'Holland de Grau és molt més antic. La gent va
gosar
portar els cabells més llargs i portar les
hardbase
i
les...
Sí,
sí, els
hi
pagaven els pares,
no? Sí, no, el rock and roll...
Tot moviment underground, al final el sistema se'l fa.
Surt més bé, no? Però fantàstic. Sí. Tu sentir un rock and roll en català encara que doni poques peles, però mira, almenys ho ballaré, però si no em fa fàstic.
I si és en anglès?
No tant.
Doncs bé, què us sembla aquesta afirmació de que el rock and roll és un invent jueu? Déu-n'hi-do, no? Doncs així va finalitzar el Mercat de Música Viva de Vic, aquesta darrera edició.
Aixanta-la muy...
I com hem començat parlant de Vic i de rock, doncs continuem parlant de música, però no de rock, ens anem cap al pop, a poc a poc, a poc a poc. Eren tres els meravellosos i morenassos, a més morenos amb la mateixa intensitat, que dilluns passat es van presentar davant la premsa en un conegut hotel de Barcelona. Tenien estudiats tots els moviments. Venien a presentar el que ha passat ja a la història, és a dir, els dos darrers concerts de la seva gira d'estiu. No és difícil adivinar, és clar que estem parlant de Mecano. A les rodes de premsa, una de les preguntes que surten sempre, d'això ja ho anireu veient si escolteu aquest programa d'una hora setmanal a Ràdio 4, tots els dijous, Xanta-la muy, jo no la tanco encara, i si no surten ja s'encarrega l'interessat de treure la pregunta, és la d'allò de la valoració general de l'actuació, de la gira, del llibre, etc etc. Així que ja tenim a Anna Torroja donant explicacions del que representava actuar a Catalunya, on havien començat també la gira un mes abans. De fet, no hi havia, esclar, cap casualitat amb això.
Que la gira, que bueno, que ha sido casualidad que la hayamos empezado y terminado en Cataluña, que estamos encantados por otro lado, y la valoración pues ha sido muy positiva, ¿no? Teníamos un poco de miedo al principio porque como el disco salió muy tarde, pues no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, prácticamente todos los sitios han estado llenos y la gente ha respondido muy bien. El disco se ha vendido muy deprisa, por otra parte, con lo cual pues casi todo el mundo se lo sabía en los conciertos, o sea que ha sido muy, muy fácil, muy divertido y muy bonito.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despide. Siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Y María se moja las
Ens n'anem al concert el dia després, és a dir, la nit de dimarts. Mecano van demostrar que en els seus espectacles això de la improvisació no hi entra, però ni per casualitat, com dèiem abans. Dues pantalles de vídeo gegant mostraven un muntatge a manera de videoclip on s'insertaven imatges pregravades i cada cançó es presentava amb un ritme totalment diferent. Era un vídeo, això sí, perfecte, quelcom que es perdia si un es limitava tan sols a veure l'escenari, perquè els tres membres de Mecano ni se'ls veien una escena grandiloquent. És a dir, que us podeu imaginar com era. Aquesta escena estava dissenyada per Roy Bennett, que és l'escenògraf de Prince. En fi, els tres nois de Mecano són però conscients de que la naturalitat és per ells una paraula que s'ha d'escriure sempre entre cometes. I aquí van, doncs, les explicacions del seu estil, d'aquest estil i d'aquesta naturalitat, en veu de Nacho Cano i les esporàdiques col·laboracions d'Ana Torroja.
Si tu eres un grupo de rock and roll donde basas en la espontaneidad, a lo mejor tu show, pues sí, claro, es muy importante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos en muchos de los temas imágenes filmadas que van sincronizadas con lo que está pasando ahí. O sea, a lo mejor alguien aparece en el vídeo que no existe, no está en el escenario, y Ana le mira en un momento determinado. Si tú añades que hay casi 35 técnicos en ese momento entre los vídeos, las luces, que están apuntando a Ana con la luz y tal, pues si a Ana se le ocurre la genialidad de disparatarse por allí, pues fíjate, se nos va todo al garete. Entonces, las posibilidades de improvisación son más quizá a nivel... Tú cada día tocas distinto y cada día interpretas distinto, ¿no? O a lo mejor yo puedo improvisar en un momento dado algo, pero lo que es los movimientos de Ana y, o sea, una vez que entramos en la canción, o los comentarios, puedes decir cada día lo que te salga de salga, ¿no? Pero lo que es el... Una vez que entramos en la canción, vamos todos... Nuestra música es una música complicada, no es una música fácil. Es una música que tiene muchos detalles, que tiene muchos ambientes, y es una música en la cual es difícil improvisar. Por otro lado, creo que no somos suficientemente buenos músicos como para que esa improvisación fuese cojonuda, ¿no? Pues nos ponemos a improvisar y...
La armamos ahí. De tal manera, yo creo que también incluso las cosas que parecen improvisadas a veces en conciertos están muy preparadas. O sea, que a veces incluso,
si
incluso
vas a ver
esas
a
cosas
Spring,
te pueden engañar, ¿no?
Sí.
Es cierto, vamos, y no quiere decir que sea malo o bueno, ¿no? Y el que pueda tener capacidad de improvisar, pues mucho mejor para él, pero es difícil. Cuando hay tanta gente metida en el engranaje, es difícil poder improvisar.
Lo que quería decir yo es que hay gente como Bruce Springsteen, no sé si la habéis visto, que tú le ves y te dice, joder, colegas y tal, aquí esto, hoy es el día más grande de mi vida y tal. Y vas al día siguiente, colegas, hoy el día más grande de mi vida. Y, o sea, que hasta gente que aparentemente tiene una filosofía más disparatada en ese aspecto, pues lo tienen todo calculado.
Mecano tancaven una mica tard, això sí, les gires d'estiu de concerts que en teoria s'esperaven multitudinaris. En el seu cas varen aconseguir reunir 20.000 persones el primer dia. I això ja és un què. Però no tots els que han passat aquest estiu pels escenaris de per aquí han tingut la mateixa sort. Aquests són els primers compassos de Sting en directe. Sting va obrir la tanda el 12 de juny a l'estadi de Sarrià en un concert que retransmetia televisió en directe i del que recordareu, per exemple, aquest tema. Yeah,